TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 1 de juliol ja. I avui començarem el programa parlant d'una proposta musical nascuda aquí a Eivissa, que enguany arriba a la seva segona edició. Es tracta del Festival Suau, una proposta d'Eivissa clàssica, i tindrem l'oportunitat de comentar amb detall tot el que ens podrem trobar en aquesta segona edició del Suau Festival. Ho farem amb els seus promotors, amb Nelisa Ortiz i en Carlos Vesperinas. Més tard tindrem l'oportunitat de sentir en Jorge Nacher, un eivissenc que és membre del grup balear de Rescat, que avui mateix ha arribat a la zona zero dels terratrèmols de Veneçuela. Jorge Nacher, com us dèiem, és amb qui hem pogut parlar, tot i la dificultat de les comunicacions en una zona, com us podeu imaginar, que ara mateix està arrasada pels moviments sísmics i on la cobertura de vegades no és la òptima, però podrem sentir-lo. Després, i ja de tornada a Eivissa, posarem la ràdio en blanc i negre, com fèiem el primer dimecres de cada mes. Serà amb la conservadora del MAEF, amb na Maria Bofill, i completarem el programa, com fèiem els dimecres, sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz al comandament tècnic, i quan són les 12:06 abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I comencem aquesta repassada a l'actualitat, Nieves, parlant de sinistralitat laboral, perquè un treballador d'una empresa externa a GSI, encarregat del manteniment de les ambulàncies del 061 a les Pitiüses, va patir ahir un cop de calor mentre feia la seva feina i va haver de ser traslladat en estat greu a l'Hospital de Can Misses.
Sí, els sindicats denuncien que aquest no és un fet aïllat ni imprevisible. Destaquen que fa molt de temps que denuncien davant la Inspecció de Treball, el Servei de Prevenció i la Gerència les greus deficiències existents en les instal·lacions d'Eivissa i Formentera. Diuen que la nova flotada d'ambulàncies roman a la intempèrie. A diferència de la resta d'illes, els treballadors de manteniment han de fer feina a espais sense protecció, posant en risc la seva salut en jornades d'extrema calor com la d'ahir. Els treballadors en un comunicat denuncien que les institucions coneixen la situació, però que no han pres mesures.
I nosaltres ara el que fem és parlar d'intrusisme, en aquest cas, perquè s'ha presentat un pis a Sant Antoni que es destinava a lloguer turístic il·legal. La policia local i els inspectors del Consell d'Eivissa van detectar que aquest immoble s'estava comerciant a través d'internet, Nieves.
Sí, després de verificar l'existència de turistes que estaven allotjats en aquest pis, es va decidir precintar-lo i multar-ne el propietari amb 275.000 euros. El lloguer turístic en edificis residencials plurifamiliars pot ser sancionat amb multes de fins a 500.000 euros. A més, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha creat la figura de l'agent d'intrusisme i convivència per lluitar contra aquestes pràctiques i recordar als vecins que disposen de l'aplicació Línia Verda per denunciar aquestes il·legalitats. L'any passat, el 2025, es van tramitar 17 actes de pisos turístics il·legals.
I acabam aquesta repassada de l'actualitat també a Sant Antoni. Ho fem per parlar de la transformació en bulevard del carrer Baradell de Rei, que es va inaugurar ahir a la tarda. És una inversió amb la qual s'uneix la zona de Ses Variades amb el centre del poble i ho fa a través d'un vial que dona prioritat als vianants.
Sí, amb aquesta inversió de 5,5 milions d'euros es vol atreure cap a l'interior del poble els milers de visitants que cada dia segueixen la posta de sol a Ses Variades. La renovació també abasta el que no es veu, amb una xarxa de subministraments renovada i nou mobiliari urbà per posar al dia un carrer molt transitat que ara es vol pacificar per als vianants. En total, s'han transformat 9.500 metres quadrats que ara guanyen amb seguretat per les entrades i sortides a les dues escoles del carrer, com va destacar ahir l'alcalde Marc Marcos Serra durant la inauguració. A l'acte van assistir també el conseller balear de Turisme, Jaume Bausà, la directora insular de Turisme de l'Estat, la directora insular de l'Estat, Raquel Guasch, i el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, totes les administracions que han aportat finançament per a aquestes obres. Sentim en aquest ordre Serra, Guasch, Bausà i Marí.
El nou Boulevard de Balearrey és una actuació que ha transformat prop de 9.600 metres quadrats d'espai urbà, que compleix un objectiu que fa anys que l'Ajuntament perseguia: connectar de manera amable, accessible i atractiva ses variades i es passeig de Ponent amb el nucli històric de Sant Antoni.
El govern d'Espanya ja va pel camí dels 1,5 milions d'euros d'inversió pública a les illes a través d'aquest pla de recuperació.
Aquest boulevard és un model de com s'ha de dissenyar les nostres ciutats del present i del futur.
Embelleix i dignifica un dels entorns més emblemàtics d'aquest municipi.
Amb aquesta inauguració ha tardat més del previst perquè les obres havien d'haver-se acabat al mes de febrer, però tothom ha quedat content amb el resultat. És una actuació estratègica per reconvertir la zona d'oci nocturn del West End en un espai acollidor per la resta de la ciutadania.
Idò, amb aquesta inauguració ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam el termòmetre.
Fins després.
Nosaltres ara, quan són les 12 i 10 minuts, volem començar el programa parlant de música i de música amb accent local, perquè és una proposta feta aquí a Eivissa. Idò, sí, com us deia, avui volem començar el programa parlant de música, d'una proposta que neix aquí a les nostres illes, que és la segona edició del Suau Festival i que ens portarà a diferents espais de l'illa d'Eivissa el millor de la música neoclàssica, ambient i música electrònica contemporània. Per parlar d'aquesta segona edició del Suau Festival ens acompanyen una vegada més aquí a l'estudi Nelisa Ortiz i en Carlos Vesperines, promotors d'aquesta iniciativa. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ja feia molt de temps que no veníeu per aquí, Això ja no pot ser. Què tal? Com esteu? Com es presenta aquesta segona edició ja del FAU Festival, Carlos?
Bien, bien. Bueno, con muchas ganas. Siempre un reto. Pero contentos. Creo que es una propuesta muy interesante. Este año incluimos un grupo local también, del que formo parte. Y bueno, y dos propuestas muy muy diferentes con Dobrava Schoger y con Two Lanes, y cada concierto en un sitio diferente, que es también una diferencia con el año pasado, que era todo en el mismo lugar, ¿no?
Sí, exacto.
Y al aire libre, que creemos que podría funcionar mejor ahora en verano.
Sí, claro. Entonces, per tant, són tres concerts, no?, a diferents espais. Ara he de repassar quins són els artistes i quins són els llocs, dates, on es poden comprar les entrades, totes aquestes coses, perquè ningú es pugui perdre aquesta proposta. Per on voleu començar, Elisa?
Bueno, pues, pels llocs, si vols.
Vinga.
Són tots espais exteriors molt xulos, creiem. El primer és el 3 de juliol a Escaló de Soli, a fora, a la terrassa, diguem. Allà amb la posta de sol i tot, que serà amb Felt Oxytocin, que és el grup del que forma part en Carles Vesperines, amb en Samuel Pérez.
Perfecte.
I res, allà és entrada lliure, es pot reservar entrada, però realment qui vingui pues, serà benvingut. I hi haurà barra també per menjar i prendre alguna cosa. I a més tindrem a Eivissa Live Painting, que faran com retratos de la gent que estigui allà, que vulgui, per un preu simbòlic, crec que és de 3 euros amb alguna cosa. I res, així com per portar-se un record.
Exacte. Això hem dit que és el dia 3 de juliol, a Escaló de Sol, i hem dit horari?
El concert començarà a les 9.
A les 9.
Però estic anem allà des d'una horeta abans o així, amb la barra i tot això.
Molt bé. Doncs recordem una mica també la proposta de Felt Oxytocin, ja que tenim aquí en Carlos Vesperines, que podrà veure la gent que vagi allà el 3 de juliol, recordem, a les 9, a Escaló de Sol, i concert amb entrada lliure.
Pues mira, tenemos álbum nuevo que está en proceso, no está publicado aún, pero...
Ah, ya veía yo, dic, ¿en quin moment ha passat això? Val.
Haremos casi la mitad del álbum nuevo, que es un álbum que hicimos en un viaje a Marruecos, grabando allí voces que cantaban en Amasig o allí del Atlas, bueno, como dialectos y voces muy antiguas y de historias que nos iban contando y tal, y bueno, no sé, como un álbum muy, 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 muy diferente al anterior, es otro mundo, también de fuerza, de ritmo, de tal, al final es África, ¿no? Y bueno, muy contentos también de presentar eso, que creo que va a ser bastante contrastante con lo que hemos hecho antes en otros bolos y tal. Así que...
Sí. Home, hi ha un espai que és meravellós, eh? Com és Escaló de Sol, i allà al costat de la mà, posta de sol en aquell moment, el sol post, preciós, eh?
Sí.
Per descobrir a més la nova música de Felt Oxytocin. Això és el 3 de juliol, quina serà la següent proposta?
Doncs el 4 de juliol al Baluar Sant Pere, a Dalvila, aquí sí que va amb entrada, que tenim descomptes per alumnes de música, tenim també per les institucions col·laboradores i tot, bueno, podeu consultar-nos per xarxes on vulgueu, i serà Nado Brava Chocer, que és cello amb una altra companya seva que es diu Natàlia, que amb sintetitzadors.
Molt bé.
I és una proposta, doncs, això, molt ambient, així neoclàssica, tranquil·la, com per relaxar-se allà a Dalvila, donar una volta per Dalvila i venir a les 9 allà.
Oh,
obrirem portes a les 8 i també les entrades ara estan a 20 euros online i aquí ja són 22.
Molt bé, per tant val la pena comprar-les anticipadament. Sí. I també una tranquil·litat, no?, pels promotors, aquesta venda anticipada, no?
Total.
De vegades fer plans així està bé, saber que tu aquell dia, aquella hora, tens una cita amb la música, en aquest cas d'Ana Dobrava Chocher, veritat, i no és l'última proposta, a més.
No.
Això és el dia 4 de juliol a les 9 al Baluar de Sant Pere d'Alvila.
Exacte. I després, 5 de juliol, tenim a Xulens a la cantera de Sa Pedrera, a Sant Antoni de Pulman.
Molt bé.
Que estarà molt xulo. Hem estat allà aquest matí per ficar l'escenari i tot això.
Per veure l'espai, no? Per veure també si funciona un espai com Sa Pedrera, que és preciós, aquest espai natural i amb una acústica, jo crec que també molt xula, no?
Sí. I allà també hi haurà food trucks de Pizza Conmigo. I algunes begudes, també.
Per tant, aliment pel cos i per l'ànima.
Sí.
Granazo.
Molt bé. Això el dia 5 de juliol, també a les 9, entenc?
Sí, i obriran portes allà sí que a les 7 i mitja, perquè pues, com allà també està polit i tot, pues, està allà una estona i poder gaudir de l'espai, també.
Molt bé. Això és el dia 5 de juliol. I quina és la proposta de Tulanes, Carlos?
Bueno, és el grup més, digamos... electrónico, ¿no? Bueno, igual este año nosotros también somos muy electrónicos.
Igual electronizat, ¿eh?
Sí, hay que ver. Pero es un estilo muy, muy chill, ¿no?
Sí.
Es como súper, no sé, es como un electrónico susurrado, así me recuerda, ¿no? Y ellos, de hecho, son dos, no sé si mellizos o gemelos, no sé nunca qué es, cuál es cuál. Pero son dos hermanos alemanes que uno de ellos es pianista... no clásico, sino de música antigua.
D'acord.
O sea, estudió música antigua en la Juilliard de Nueva York. Y el otro es como todo lo contrario, ¿no? El otro hermano es como, bueno, pues un chico muy interesado por la electrónica de por sí, ¿no? Entonces yo creo que se juntaron en algún momento y pues tienen un lenguaje muy, muy concreto y muy, muy especial. Y yo creo que viene también por esa fusión entre esas dos cosas. Que no es que tú escuches y digas, oh, oigo a Bach allí, ¿no? pero sí que, bueno, se nota cierto lenguaje ahí muy cuidado. Entonces, bueno, vienen con eso, con su lenguaje y sus últimos lanzamientos.
Home, una proposta molt xula, no? Si combina aquesta part de música antiga, aquí que també tenim com, i de fet després en el programa també parlarem d'història, no?, i de patrimoni, un lloc com Eivissa, no?, que té aquest caràcter cultural tan potent, però també és una marca internacional de música electrònica, un projecte que ajunta aquestes dues vessants i visions de la música, també deu ser fascinant, no?
Sí, A ver, yo creo que el Suao al final como empezó un poco como ese oasis, ¿no? De en el verano, ¿no? De sí. que todo tiene su lugar, ¿no? Porque la música electrónica de por sí o las grandes discotecas pues también tienen su público y está súper bien, pero bueno, no sé, también como locales, ¿no? O residentes. No sé, yo siempre echo de menos, ¿no? Hoy he ido a la playa a las 8 de la mañana y ya había 20 personas, tío. Digo, joder, es que ni
a las 8 del matí, ¿eh?
Que wow. Está bien porque también nos da de comer, ¿no? A muchos, a mí me incluyo, pero joder. Luego dices, queremos ese oasis también en el verano, ¿no? Ese descanso, ese espacio. Y bueno, y parte un poco de eso, de que seguimos trayendo, pues el año pasado vino Niklas, ¿no? Que era también bastante electrónico, o este año Two Lanes. Dobraba también viene con una chica que le acompaña con sintetizadores, aunque el chelo es muy, muy protagonista. Pero bueno, que sí, que es una especie de casi de analogía, ¿no? con la situación en la isla un poco. Y bueno, sí, no sé.
Com feu el procés de recerca dels artistes? És a dir, en el cas de fer el Toxitocin està clar, els coneixeu de manera molt directa, no? Però en el cas de Dobrava, Choher i de Two Lanes, una mica com els vau descobrir i com vau contactar amb ells per proposar-los, si va ser fàcil, perquè també entenc que la logística, no? Que sempre comentam, és complicat i més estem ja en plena temporada, és un atreviment, però bueno, cal gent valenta per fer aquestes propostes. Com ha estat aquest procés?
És una mezcla entre descarte y bueno, tienes una lista, ¿no? De candidatos al final. Por ejemplo, el año que viene ya sabemos.
Ah, ya lo sabeu, ¿eh?
No sabemos, pero vale. Decimos, vamos a probar con esto, ¿no?
Ajá.
A ver si se puede, ¿no? Porque tú también lanzas una propuesta, no sabes qué caché maneja, luego igual se te va de las manos, dices, es inviable. Entonces, muchas veces por caché, muchas veces por disponibilidad.
La agenda, ¿no? Que sí, potser si estan fent gires per aquí prop, és una mica més fàcil, ¿no?
Entonces, de hecho, teníamos, no diré nombres, pero teníamos uno casi cerrado y de repente nos dijo, mira, que se va de vacaciones con la familia. Al final no viene. Y fue como tal, ¿no? Y bueno, ya el año que viene veremos.
Claro.
¿No? Porque es muy difícil. Primero cuadrarlo porque estás siempre tirando como de dos hilos a la vez, ¿no? Estás intentando cerrar con instituciones fechas, pero a la vez no tienes el artista confirmado porque no, sin la fecha no te confirma, sin pagar el depósito tampoco, es un depósito que no te devuelven, ¿no? es una especie de malabarismo que...
Que moltes vegades no es veu, a més,
no,
que
va,
gent,
que va.
Clar, no ho veu.
No, y además tarda muchísimo, o sea, es como envía mail, recibe mail, ay, pero me falta saber esto, que te contesten de aquí, que te contesten de allá. Bueno, Elisa lo sabe, que es la que envía todos los mails.
Clar, sí que en l'època aquesta, la informació ha de fluir ràpidament, de vegades s'eternitzen molt els processos, no, Elisa?
No, i que agraïm molt les institucions que ens han cedit els espais i Sant Josep, que ha col·laborat també econòmicament. Però sí, és tot molt lent. És molt lent i és difícil poder quadrar-ho perquè això, l'artista necessita guardar la data, tu necessites que la guardi però no tens l'espai i tot això, però bueno.
Però bueno, ara ja sí, tenim tot. Tenim dates del 3 al 5 de juliol, aquests tres artistes, tres concerts en espais preciosos. On pot aconseguir la gent més informació per comprar les entrades, que a més, si les compren online i les compren ja, tenen aquest petit descompte que val la pena.
Sí, a Ticket IB, a les nostres xarxes socials, a la web d'Eivissa Escènica també, estan a totes bandes.
Perfecte. Per tant, xarxes de Suao Festival, per exemple, a Instagram, que és on us seguim naltros, a Ticket IB i a Eivissa Escènica.
A la web i a les xarxes també.
Molt bé. Elisa Ortiz, Carlos Vesperinas, un plaer com sempre. I el pròxim disc de Feltoxitocin en parlarem aquí,
sí,
no?
Sí. Vendremos.
Home, no esperava menys. Moltíssimes gràcies, estimats fins. Molt aviat i molts d'ànims, enhorabona i tota la sort del món, com sempre.
Gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat perquè en tornar avui volem tornar a parlar amb Veneçuela. Fins ara.
IB3 Ràdio és servei públic. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera, de dilluns a divendres, de 12 a 1, a IB3 Ràdio.
Són les 12 i 25 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Això que sentíeu ha estat la rebuda que la gent que hi havia a l'aeroport ha donat al grup de gent de Balears que participarà en les tasques de rescat i recuperació de víctimes a Venezuela. Una expedició de la que forma part l'eivissenc Jorge Nacher, que és membre del grup balear de rescat, que són ara mateix a la zona zero del terratrèmol a Venezuela. Allà la comunicació, com us podeu imaginar, ara mateix no és fàcil, però a nit, quan va arribar, vam poder parlar amb ell, ens van poder enviar unes notes d'àudio de WhatsApp i això és el que ens deia ahir a la nit, hora espanyola, en Jorge Nacher.
¿Qué tal? Muy buenas. Mira, acabamos de llegar ahora mismo a Venezuela. Hicimos Madrid-Medellín, Medellín-Bogotá y luego Bogotá-Valencia aquí, y acabamos de llegar ahora mismo. Nos estaban esperando aquí bomberos de Venezuela, nos vamos ahora con ellos, vamos a descargar todo lo que llevamos de material y todo, y nos van a ir explicando en qué zona vamos a estar y por dónde vamos a estar mañana.
De fet, li demanava també on anaven exactament i quin material portaven.
Demà anem a la zona de la Guaira, ¿vale? A una de les zones de la Guaira. Anem en companyia de bombers d'aquí de Carabobo, és aquí en València, i estem ara reunits amb ells. Ens han fet ara una reunió, ens faran un espai on podrem dormir. Tindrem la nostra zona d'acopio i ells ens entraran i ens sortiran d'aquesta zona zero. I el tema del material és tot el material que duguem, no? Des de radials, material per naltros, no? per poder treballar. És tot el material que duguem i també pues, hem dut algo de material sanitari que hem deixat per aquí.
Com us deia, una zona on evidentment les comunicacions no són fàcils, us ho podeu imaginar, i li volia preguntar a en Jorge, tot i que ara ho sentíeu, que ell ens descrivís en paraules com ha estat la rebuda de la gent de Venezuela.
El recibiment que hem tingut en l'aeroport, no en altres soles, sinó cada un dels cossos que anaven arribant, en aplaudiments, en bones paraules, que fan fotografies, t'abracen, en els avions deien que n'hi havia rescatistes o que n'hi havia grups que venien a ajudar i tot l'avió t'aplaudia, entraves a l'aeroport de València, aquí en Venezuela, i la gent t'aplaudia, entraves en Bogotà, el mateix, vull dir, gent major abraçant-te. Una meravella. I nosaltres zona zero encara no hem arribat, arribarem demà de matí, però sí que dir que els morts ja són més de 2.600, els morts que n'hi ha. És la xifra que ens estan donant aquí de primera mà.
Un grup de rescat balear on en Jorge Nacher és, de moment, l'únic eivissenc que s'ha desplaçat en aquesta zona zero, a La Guaira, però no estan sols. L'expedició de rescat que ha partit des d'Espanya ha crescut amb altres grups arribats d'altres zones de la península i també, per suposat, les unitats canines.
I ara el Hussar 13 s'ha unit a nosaltres també i estos arriben aquesta nit aquí a Venezuela. I així ja serem entre gent de Màlaga, gent de Sevilla, gent de Tomelloso, gent de Palma, gent d'Eivissa i aquests de l'Hussar, en serem aproximadament uns 25-30 i uns 6 gossos.
I quants dies teniu previst estar a Venezuela?
I estar aquí estarem mínim entre 7 i 8 dies, és el mínim que t'exigixen estar ací.
A Venezuela són ara mateix les 6 i 29 del matí i aquest era el pla que tenia previst avui en Jorge Nacher i també el grup que l'acompanya.
Pues res, ja t'he dit, demà sobre les 5-6 del matí sortirem, hi ha que pensar que aquí ara són les 6 de la vesprada i demà pues, farem això, demà sortirem sobre les 5-6 del matí, anirem cap a zona 0 i estarem ja operatius, ¿vale? I allà demà te vas passant info.
I doncs seguirà, ens anirà explicant en Jorge Nacher, aquest eivissenc que és ara mateix a Venezuela i nosaltres que us ho explicarem aquí a la ràdio, evidentment. Són les 12 i 29 minuts i nosaltres ara tornem cap aquí, cap a Eivissa, però m'on anem al passat.
En blanc i negre.
Balladores, quan ballau, brusdau es pas petitó. Quan ballau molt lluny de silla, recordeu-la, per favor, i això.
I doncs sí, seguim. Ara fem un salt en el temps, fem un salt al passat, però des de la perspectiva present, com sempre, perquè avui tenim aquí a l'estudi Anna Maria Bofill, que és conservadora del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia i benvinguda de nou, Maria.
Bon dia, gràcies, Laura.
Quant de temps.
Sí, un poquet.
Bueno, és que aquests mesos heu tingut molta feina, eh?
La veritat que sí, molt contents. Sí,
sí, no? La veritat que s'interessa per arqueologia, per història, per la nostra cultura, per passat, del que hem set, és enorme, veritat?
Sí, és un gust, quan tot que és un procés i molt de patiment, molta feina, i quan veus la resposta del públic sempre és un gust i anima molt a seguir endavant.
Exacte. Mira, una de les propostes de les moltes que heu presentat darrerament són aquestes visites guiades a la seu del Museu Arqueològic del Vila, que tenen un... Vaja, és que pràcticament s'obrin les inscripcions i s'exhaureixen places de seguida, veritat?
Sí, des de que ho vàrem inaugurar el 18 de maig, el Dia Internacional dels Museus, doncs està venint molta gent i els agrada, a més fan xarxes, conviden altra gent i la veritat que sí, que és un plaer enorme.
Es recomanen uns a les altres, escolta, jo he anat a veure això, t'ho recomanc. Donc fe que és superinteressant aquesta mostra que es fa del Vila, just en aquest edifici que tots hem vist milions de vegades, que està al costat de la catedral, si mirem a la catedral a la banda de l'esquerra, i que és exactament el que explicava en aquesta visita guiada de ses parets, mos parla, en veritat, es diu?
Exacte, quan les parets ens parlen. Exacte. Sí, sí, sí. És bastant literal, perquè el que hem fet en aquesta exposició és explicar les darreres intervencions que s'han fet en una part del que és el Museu Arqueològic, no? Que és la capella de Sant Salvador i la Universitat d'Eivissa, les dues primeres sales quan entres al museu. I bé, el que en principi era un projecte principalment de conservació preventiva i restauració d'alguns béns que formen part dels edificis i que estaven patint aquests anys de tancament del museu, no? Esperant aquest projecte de rehabilitació integral, doncs des del principi vàrem veure que era fonamental que aquestes intervencions es poguessin explicar després, no? Es poguessin mostrar, no? I bé, el motiu principal era poder intervenir en el que és el teginat medieval de la universitat, que és aquesta coberta que vares veure en la visita, de fusta policromada, bueno, amb les mènsules esculpides en formes de caps humans. Bé, és una passada, com molt bé saps. saps? I tot policromat, és increïble. I tot això va desencadenar també intervenir en la resta del conjunt, no? Que són les parets, no? Les parets internes i també les externes d'aquests dos edificis, que també s'havien de sanejar, no? Havien patit un poc l'entrada de les pluges, no? D'aigua de les pluges, i sabien com de sanejar, i en aquest repicat dels referits és quan vàrem descobrir els murs interns, que de repent vàrem començar a contar-nos moltes històries d'aquests edificis medievals, que sí que són molt coneguts i molt, molt estudiats, però que cada vegada que es fa alguna intervenció, bueno, mostren més misteris que estaven allà amagats. I bé, ha sigut un plaer fer aquest projecte, no? Que va començar el 2023 amb un equip, a més això sempre s'ha de dir, no? Un equip interdisciplinar, no? Que hem ajuntat historiadors, arqueòlegs, fotògrafs, conservadors, restauradors, no? I tots junts hem pogut, arquitectes, lògicament, no? Hem pogut donar aquest enfocament integral, no? Per estudiar els dos edificis en el seu conjunt. I bé, és bueno, molt recomanable la visita, perquè el que comptam en aquestes visites i el que mostrem, potser més endavant, quan els edificis s'hagin d'acabar de restaurar i preparar per un ús definitiu com a museu, doncs igual no les podrem ensenyar igual de nues, no?, aquestes parets, i és interessant per això, no?, tenir aquest focus cap als edificis i tot el que ens estan contant.
I tant, normalment tenim aquesta imatge de l'arqueologia d'excavacions subterrànies, no?, però en aquest cas és una feina d'arqueologia en vertical i cap amunt, o sigui, exacte. Ulls tot el rato se'm van per amunt.
Exacte, sí. És la gran novetat. Sí que és cert que també hem connectat amb unes intervencions al subsol que s'havien fet a la universitat el 1992, i que ja havien donat una sèrie de resultats que ja es mostraven en la museografia anterior, no? Com són dos torres d'època medieval i un llenç de murada del segle XIII, que ja es podien veure en la museografia anterior del museu, però ara estem revisant els materials arqueològics per afinar molt més en el moment de construcció d'aquests edificis. I tot això s'ha de casar, no? S'ha d'interrelacionar tot el que ens conten els escrits, no? Tot el que tenim en els arxius de documentació escrita, no? Sobre la història d'aquests dos edificis, no? Que, bon, sabeu, la universitat és l'òrgan de govern municipal de l'edat mitjana, per tant, allà va succeir
tot.
I és com apassionant, no? Veure com les dades arqueològiques a vegades casen, a vegades no, amb aquests relats històrics, i bé, és un exercici d'arqueologia integral, no? Incloent també la vertical, com molt bé dius, molt interessant, i que ens encanta poder-ho compartir amb la ciutadania.
Exacte, ara farem una repassada de quines seran les pròximes dates, com es pot inscriure la gent, perquè jo haig de dir que aquest boca a orella, ahir on va arribar per una altra de les col·laboradores del programa, a través d'Anna Matilde Lladó, i jo ara vull fer d'altaveu també per tothom que ens escolta, perquè s'apuntin en aquestes visites, perquè realment val molt la pena. És una visita d'una mitja hora aproximadament, després hi ha possibilitat a més de torn de preguntes, per a la gent que li interessa història d'Eivissa i Formentera, que ens interessa l'arqueologia, és la veritat una joia, perquè és una visita amb molt poqueta gent, pràcticament una visita privada, on no tenim l'oportunitat això de tenir com una conversa molt propera amb la gent que ha estat treballant en aquesta intervenció, unes intervencions que a més ens expliquen molt de la història de l'edifici i de l'illa, no? També de moviment que hi ha hagut de peces, reproduccions, en fi, és un viatge en els temps.
Clar, aquests edificis, la Universitat i la Capella, bueno, són seu del Museu Arqueològic des de 1907, no? Que ja són 120 anys, no? Que farem l'any que ve la celebració, però clar, molt abans eren aquests espais, no? tan importants on va succeir, doncs, una part important de la història medieval i moderna d'Eivissa. Llavors, ha sigut també el moment de mostrar uns estudis que porten bastant de temps en marxa, coordinats per Antoni Ferrer Abárzuza, no?, l'historiador que estudia i que coordina aquest estudi que anomenem històrico-arqueològic, no?, perquè reuneix totes aquestes dades, com dèiem, tant de lo que ens diuen els materials, no?, la part més arqueològica, i del que ens diuen els escrits, no?, que ells, juntament amb la Carolina Tour, han fet una tasca i estan fent una tasca intensa, no?, d'arxiu i de recuperar tota la història d'aquests edificis. però després també, com us dic, des de 1907 i des de 1904, més o menys, que són uns espais que, doncs, que han sigut l'origen, no?, d'aquest Museu Arqueològic Centenari, no?, que, bueno, que bueno, sempre expliquem amb molt d'orgull, no?, que és un dels més antics de l'estat espanyol, i perquè vàrem veure que l'arqueologia d'Eivissa i més tard també la de Formentera, doncs, són tan importants que havien de tenir una seu pròpia, no?, un museu arqueològic on mostrar totes aquestes... bueno, aquest patrimoni increïble que tenim i que, com ja sabeu, incrementa cada any amb noves descobertes i fa que necessitem un espai on mostrar-ho, no? És com una reivindicació que crec que podem compartir tots, no? La necessitat de que també el museu, en la seva ja integritat, no?, tot el museu pugui ser rehabilitat i reobert el més aviat possible.
I tant. Tant de bo coincidint amb aquest 120è aniversari, Maria, trobes?
Seria fantàstic.
Es podria produir aquesta xifra tan rodona.
Seria fantàstic, sí. Jo crec que sí, jo crec que hi ha voluntat. A més, ara la gent amb aquesta reobertura parcial, no?, el poder tornar a entrar al museu i tothom recorda com era el museu, com era el recorregut anterior, la màgia que tenia, no?, com t'endinsaves dins de la història, no?, a través dels passadissos i les escales, no?, que donaven pas a la zona del baluard, no?, que també era part del museu, el baluard de Santa Tecla. Jo crec que sí, que som en aquest sentit optimistes.
Optimistes, eh? I encara queda feina per fer, no? Perquè ara explicàvem que aquesta visita que es fa actualment és en aquesta capella de Sant Salvador i a l'edifici de la universitat, però encara teniu espai, per treballar.
Clar, sí. Bé, eren els espais, que són els edificis més antics i estaven competint aquest tancament. Qualsevol edifici, quan els deixes tancat un temps,
es
pateix,
degrada,
i
no?
Més el tema de la humitat a Eivissa, ja sabeu. Llavors, per això hem començat per aquí. La resta de l'edifici està en molt millors condicions, el baluart i tot, però clar, ara mateix no hi ha vitrines, no hi ha... És a dir, necessita una intervenció per tornar-ho a fer visitable. I bé, estem treballant i ja s'està redactant un projecte per part del Ministeri de Cultura, no?, que és qui ha de fer aquesta rehabilitació, i per mentrestant, des de l'equip del museu, doncs, no volíem perdre l'oportunitat de contar i d'explicar i mostrar, doncs, aquestes novetats, no?, que ens ha donat les darreres intervencions a la capella i a la Universitat d'Eivissa.
I aquestes alegries, també, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, és mirar-ho tot amb ulls de curiositat i descobrir una infinitat de coses amb això, amb un temps molt curt, amb mitja hora, és abrumadora la quantitat d'informació, de bellesa, de història que podem arribar a adquirir, i em pareix fascinant, com diu el títol d'aquesta visita guiada, que els materials d'un edifici ens puguin parlar i dir coses. Això em fascina.
Sí, i és que a més les sorpreses que hem tingut, perquè han aparegut inscripcions que no coneixíem, en concret la inscripció de la SAE, no?, de la Societat Arqueològica Occitana, que varen ser els fundadors del museu, no?, que el 1908 varen deixar allà la seva signatura, i pareix que ens estan parlant, no?, més de 100 anys després aquest museu val molt la pena, hem de lluitar per ell. Després també han aparegut restes de pintures a la volta de la capçalera de la capella, que desconeixíem totalment. Les voltes estaven referides i emblanquinades i no es veia el que hi havia al darrere, i en aquest en aquesta intervenció de sanejament, doncs, varen aparèixer restes. És veritat que no es conserven íntegres, però ja ens dona molta informació, no?, de que eren espais molt singulars, que estaven fets amb molta estima, volien uns edificis amb caràcter propi, no?, i la decoració pictòrica ens parla en aquest sentit, no?, de que, bueno, que no era una capella qualsevol.
Exacte, i que hi havia també aquesta voluntat estètica, no?
Exacte, sí. Suposo que tenir la universitat al costat, perquè la capella és posterior a la universitat, amb aquell artesonat teginat, que són dos maneres d'anomenar aquesta meravella, que ha resistit tant de temps i que, bueno, encara conserva una policromia increïble. Dic als restauradors que han fet una feina magnífica, especialistes en aquest tipus de teginats en fusta policromada, no han fet cap reintegrament cromàtic, és a dir, els colors que veiem són els originals. Wow. És que és una meravella. Tenim moltíssimes ganes de poder-ho compartir i ensenyar.
Vaig, doncs, a gent que ens estigui escoltant, que no és el mateix. Jo sé que la ràdio és màgica, però no hi ha res com veure les coses per un mateix. Quan pot anar a fer aquesta visita? Les pròximes dates. Vinga, sí. Apuntam, eh? Traiem aquí el Google Calendar, paper i boli, el mòbil, el que tingueu per apuntar. Jo ho faig ara mateix.
Molt bé. En principi tenim visites tots els divendres? De 11 a 11.30. El que sí que s'ha de fer és la reserva prèvia per correu electrònic a comunicació.maef, que són les nostres sigles, no? M, Museu Arqueològic, E, Eivissa, F, Formentera, comunicació.maef@gmail.com. Després també estem fent algunes visites a les tardes i en cap de setmana. Ara la propera serà el dimecres dia 15, a les 19 hores, a la tarda, intentant que passi un poquet la calor més insuportable, doncs a les 19 hores tenim una altra visita, però com us dic, també amb reserva prèvia, per intentar mantenir doncs, aquests grups i poder fer les visites adequadament i atendre el millor possible els visitants. I després sí que està obert a qualsevol proposta d'associacions culturals, associacions de veïns. De cara al setembre segur vindran escoles, instituts, qualsevol grup que estigui interessat en venir, estem rebent aquestes propostes i podem buscar dates alternatives que vagin bé. Sempre doncs això, a través del correu electrònic o telefonant al museu, que és el 971-17-60-90, per informar-se. I sí que, com va molt bé dir la nostra directora Hortensia Blanco, per les festes de la Terra, no? Començaments del mes d'agost, també farem dies de portes obertes, no? Hi haurà uns horaris i sense inscripció, doncs tothom podrà venir.
Perfecte. Idò, en principi, ara d'aquí a fins a nou avís, tots els divendres de 11 a 11 i mitja visites amb reserva prèvia, que ara repetirem el correu, i pels que no puguin anar en horari de matí, dimecres dia 15 a les 7 de la tarda.
Exacte.
Idò, res, només si esteu interessats en aquests dies o si formeu part d'una associació de veïns, d'una entitat i voleu anar en grup, podeu enviar un correu per demanar informació a comunicació.maef, que són les sigles del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, comunicació.maef@gmail.com.
Exacte.
O cridant en el 971-17-60-90.
Exacte.
Maria Bofill, conservadora del MAEF, moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre, Laura.
Un plaer, com sempre, Maria. Idò, després d'aquesta proposta tan i tan interessant, nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, res, un minutet, i tornem aquí al dia Eivissa i Formentera. En un minutet, fins ara.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. El termòmetre.
Doncs ahir, 47 minuts, ja tornem a ser aquí. Ha estat curteta, la pausa. Tornem a ser aquí perquè, com fèiem els dimecres cap a aquesta hora, és el moment de sortir al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i escoltar aquest reportatge que ha preparat la nostra companya Nanives García Galvez.
Your time has come. Can't tell hell from the sun. When it's all said and done,
Aquest cap de setmana, 33 alumnes de l'Escola Eivissa Arte Aéreo de Santa Eulària es desplacen fins a Roma per participar a un campionat europeu. Es tracta d'una trobada que reuneix esportistes de tota Europa en un esdeveniment d'arts escèniques esportives, entre elles les acrobàcies aèries. Allà, les esportistes d'Eivissa podran demostrar el treball, la dedicació i l'esforç que han fet durant tota la temporada, a més de compartir experiències amb altres atletes i continuar el seu desenvolupament esportiu i personal. Però què són les acrobàcies aèries? Ho explica la directora de l'Escola Eivissa Arte Aéreo, Penélope Bonilla.
Les acrobàcies aèries són disciplines en el aire, aro, tela, tisú o jamo, depende de quien lo diga, bueno, y trapecio y muchos elementos que hay para bailar en el aire.
Abans de pujar a l'aire, però, la feina comença al terra.
La que es una buena acróbata empieza desde abajo hasta arriba. Para mí, yo siempre se lo digo, para tener un buen número de acrobacias, tienes que poder hacer acrobacias en el suelo, tienes que poder saber bailar en el suelo y luego hacerlo lo mismo igual arriba en el elemento que hayas decidido trabajar.
Explica que la disciplina es la característica fundamental de estas acrobacias aéreas.
La disciplina al final es la base de este deporte, porque la constancia, la dedicación es lo que te hace tener la fuerza, la flexibilidad y todo lo que se necesita para ser una gran artista acróbata.
Penélope Bonilla asegura que qualsevol persona pot practicar aquest esport.
Las acrobacias aéreas las puede practicar todo el mundo. De hecho, yo invito a todo el mundo a que venga a recibir una clase, sea conmigo o con cualquier escuela de Eivissa, porque te refuerza, ¿sabes? La gente viene aquí, entra por la puerta y es otra historia, ¿sabes? Desconectan para conectar aquí. Así que pueden ser desde pequeñas hasta mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde 4 años que yo soy, que cojo chicas, chicas y chicos, ojo, hasta adultas, porque ya te digo que esto lo puede hacer todo el mundo. O sea, esto es ponerse y venir conmigo y coger confianza y hacerlo.
Diu que el único que cal tenir son ganes.
Lo que hay que tener son ganas, muchas ganas, porque de ahí ganas viene lo de demás, la fuerza y luego la elasticidad, todo viene de la mano de una cosa de la otra.
Y por suposat, també respecta.
Hay que tener respeto siempre por este deporte, porque es un deporte de riesgo. Yo siempre se lo digo a las chicas, hay que tener un poco de cabeza, hay que mantener una calma y ya está, simplemente eso. Hay respeto por lo que se hace, pero no con esto, con todos los deportes.
L'Escola Eivissa Arte Aéreo té més de 150 alumnes, entre elles na Martina, de 13 anys, i na Ariadna, de 12, que van iniciar-se en aquesta disciplina fa anys.
Fa 4 anys que el practic i vaig començar perquè una amiga tenia una tela a casa i em va agradar molt i me la vaig demanar per el meu cumpleaños i llavors vaig conèixer la Penélope i vaig venir aquí a practicar l'esport. Jo m'agrada molt l'aro i també el tisú.
Des de fa 7 anys, perquè volia fer un esport nou i això no es fa tot el temps, no és molt conegut. Vaig començar a anar amb les meves cosines. A mi m'agrada molt fer amistats noves i, a part, pues, és molt divertit.
També n'Alba, de 12 anys, n'Aurelia, de 14, i na Luz, de 12.
Fa ja 4 anys. Jo vaig començar fent gimnàsia rítmica, però ho vaig deixar i pues, se m'ha corregut aquesta idea i des d'aquell moment m'ha agradat moltíssim. L'aro és el que més m'agrada, encara que el primer any vaig fer teles i vaig començar a fer aro i m'ha encantat.
Hace 3 anys empecé y me gustó mucho, así que me quedé. Yo también iba a gimnasia rítmica con Alba y pues lo dejé porque eran muchas horas y pues lo probé porque ahí iban muchos amigos míos aquí y pues me gustó mucho y me quedé. A mí lo que más me gusta es el aro triple y la tela porque estoy muy apasionada haciéndolo y me encanta.
Desde hace 5 años. Mi madre conocía a una amiga de Penélope y esa amiga me recomendó a mí estar con Penélope y probarlo y me gustó mucho y aquí estoy. Cuando vine aquí fue la primera vez que vi todo esto, sobre todo el aro, no lo conocía. Lo que más me gusta es el aro triple y la tela.
Parlen d'aro triple perquè les acrobàcies aèries es poden practicar de forma individual, en parelles, en tríos. Ho comenta la directora d'Eivissa Arte Aéreo, Penélope Bonilla.
Se puede practicar individual, se puede practicar en dobles, tengo un trío, pues depende, porque si tenemos elementos grandes, pues las que quepan.
Naurelia comenta que cuantes més són, més dificultat hi ha.
Creo que en equipo es un poco más difícil porque pues hay que mirar a ver quién puede hacer qué y si estás sola pues puedes elegir lo que quieres hacer y no hay nadie que te diga que no lo puedes hacer.
Però malgrat la dificultat, treballar en grup els agrada, com diu una luz.
A mí me gusta en equipo porque socializo más con personas, tal, pero también en solitario está bien.
Aquest cap de setmana totes elles viatjaran a Roma per mostrar la feina feta durant tota la temporada. La directora de l'escola explica com els ha arribat l'oportunitat de participar.
Participamos hace 2 años también y quise probar, ¿vale? Porque no era así algo que me de momento yo no sabía qué iba a ser ni cómo iba a ser. Y por probar llevé un alumno, el cual ganó una medalla de oro. No ganó la absoluta, pero en su categoría sí que quedó primero, así que fue como una aventura y una experiencia muy bonita. Por eso quise repetir esta vez probando con muchísimas más alumnas. Así que fui invitada de manera ocasional, o sea, conocía a la chica de la organización y en España me localizaron, me invitaron y acudí. Y este año pues ya he acudido yo por mis propios medios.
Després de fer un procés de selecció, finalment es va convocar 45 alumnes de l'escola Ibiza Arte Aéreo, tot i que al final aniran 33.
El acceso siempre es una selección de nivel. Después del nivel nos hacen una clasificatoria y de la clasificatoria pasan, pues según la categoría, pues X personas de cada categoría. Fuimos convocadas 45 alumnas, de las cuales finalmente vamos 33, porque al final piensa que es un viaje largo, es un viaje que tenemos que llevar a cabo las familias, y bueno, y por estas fechas que está todo el mundo trabajando, pues no se ha podido acudir todo lo que nos gustaría, pero bueno, al menos vamos una gran mayoría de participantes.
Y participen en diferentes modalidades.
Vamos a hacer acrobacias con el aro, tanto individual como dúo como trío. También vamos a hacer telas, las sedas y también vamos a hacer pole dance. Tengo varias que compiten entre ellas, es lo cierto, porque al final todas están comprendidas en las mismas edades y sí, bueno, van a competir en varias modalidades y sí, seguro que más de una entre ellas y contra más participantes de los demás países.
Les alumnes expliquen en quines modalitats participen. Són na Luz, na Martina i na Ariadna. Algunes amb nervis, però amb moltes ganes.
Sí, muchas ganas. Estoy nerviosa. Voy a hacer mi solo, que es en la tela, y el aro triple, que estoy con Aurelia y Alba.
Yo faré aro al campeonato.
Es una experiencia nueva y también tengo muchas ganas de anar. Faré aro doble y aro toda sola.
A més de mostrar la seva feina, també podran veure el que fa a altres llocs al voltant d'aquesta disciplina, com diu una Penélope Bonilla.
Es muy interesante viajar y conocer, porque en cada país es una historia, ¿eh? Aquí, por ejemplo, somos muy artísticos, pero bueno, no hace falta salir del país, incluso en España mismo. Yo he ido a competiciones a nivel español y son más cosas dinámicas y por eso está muy interesante ir, aprender, mirar, la experiencia sobre todo.
Destaca que les acrobacis aèries tenen cada vegada més adeptes, també aquí a l'illa amb diferents escoles. Pot ser per tot el que els hi aporta, com resalten elles mateixes.
Fuerza, confianza, seguridad. Cuando entras aquí, la gente siempre me dice desconecto, así que la gente se hace aquí piña, se hace muy... Bueno, este deporte son todas súper amigas y si no son amigas se terminan haciendo amigas, así que lo que aporta yo creo que es algo muy bonito a tu vida.
Me aporta nuevas amistades, fuerza y felicidad también.
No sé, si es una manera de... com de soltar tot l'estrès o coses així, com el fer esport o estar concentrada, és com una manera també d'aïllar-me de la resta de coses.
Pues fuerza, también amistades, porque claro, hay más gente y no sé, felicidad.
Pues me aporta bastante, me aporta felicidad, muchos amigos, fuerza y me encanta.
Idò, moltíssimes gràcies tant a Penélope Bonilla, a les 33 alumnes d'Art Aeri d'Eivissa. Molta sort a Roma a totes i moltíssimes gràcies, Nieves, per haver recollit aquests testimonis.
De res.
Nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui. We'll be right back.
L'agenda.
12 i 58 minuts, obrim l'agenda cultural del dia i ho fem a Formentera perquè avui comença Safireta, la proposta d'oci familiar que durant els mesos de juliol i agost recorrerà als diferents pobles de l'illa.
Sí, els dimecres com avui, amb els castells inflables i els jocs infantils que estaran ubicats a la plaça de l'Església de la Mola entre les 7 i les 9 de la tarda.
I també a Formentera avui podem aprofitar per anar al mercat.
Sí, precisament avui dimecres podem visitar el mercat artesanal de la Mola des de les 4 i fins a les 10 de la nit. També el mercat d'Espanyol Pujols, des de les 7 de la tarda fins a la mitjanit i el de la Sabina tot el dia fins a la 1 de la matinada.
I venim cap a Eivissa i Monanama Jesús per veure l'exposició fotogràfica Tres mirades urbanes.
La mostra recull obres de Ferrer Barbany, Maria Hidalgo i Nomar Mí que conviden a descobrir la nostra realitat quotidiana a través de les seves perspectives visuals úniques. Es pot visitar aquesta tarda de 4 i mitja a 8 i mitja al Centre Cultural de Jesús i estarà oberta fins el 10 de juliol.
Molt bé, i doncs que demà amb tot això, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I aprofitem aquest últim minutet del programa per felicitar la cantant, compositora, actriu i multiinstrumentista estatunidenca Debbie Harry, que va néixer tal dia com avui de l'any 1945, que avui fa 81 anys, va ser la vocalista principal de la banda de rock i new wave Blondie, que es va formar l'any 1974. L'any 1982 Blondie es va separar i na Debbie Harry va iniciar la seva carrera en solitari i també com a actriu. A finals dels anys 90 va formar part, però, del renaixement del grup. Avui la felicitam amb aquest One Way or Another, un tema del tercer disc de la banda. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.